Bona tarda. Ara són les 2 de migdia. Els vehicles que tenen l'etiqueta ambiental groga tenen els dies comptats per circular per la zona de baixes emissions, per exemple, per Barcelona. El pla de qualitat de l'aire amb el que treballa el govern català preveu que no puguin circular per aquestes zones de baixes emissions a partir de l'1 de gener del 2028 i a partir ja del 2026 ja no ho podran fer quan hi hagi actius avisos de contaminació.
És una qüestió de salut. És una qüestió de preservar la salut dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya davant de la contaminació a la qual ens veiem sotmesos, sobretot en les grans conurbacions urbanes, i a la qual ens obliga la mateixa Organització Mundial de la Salut, però també la Directiva Europea sobre la contaminació de l'aire.
Així s'expressava aquest matí el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, en la presentació d'aquestes noves restriccions per reduir la contaminació a tota Catalunya. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Les mesures, com deien, afecten els vehicles que porten etiqueta ambiental B, que és la que s'identifica amb el color groc.
Sí, aquesta etiqueta fa referència a turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculades a partir del gener de l'any 2000 i els dièsel a partir del gener del 2006. Seran aquests vehicles els que tindran prohibit circular per les zones de baixes emissions a partir del 2026 i totalment a partir del 28. Al marge de la ciutat de Barcelona, les noves mesures també s'hauran d'aplicar a les 23 ciutats catalanes de més de 50.000 habitants com Tarragona, Girona, Lleida, Badalona o l'Hospitalet de Llobregat, entre d'altres. I també ho hauran de fer les 67 que tenen més de 20.000 habitants, ja que en totes elles se supera algun límit de la qualitat de l'aire.
I és que el govern ja fa temps que treballa per aprovar aquest pla de qualitat de l'aire, per això el conseller Mascort ha assegurat avui també que hi donaran llum verda tot i que estigui el govern en funcions. La previsió amb la que treballa l'executiu català és aprovar el text cap al juny, per tant, quan ja s'hagin celebrat les eleccions autonòmiques a Catalunya, que estan previstes pel 12 de maig. Precisament aquestes eleccions catalanes marquen l'agenda política aquests dies, després que ahir el president de la Generalitat, Pere Aragonès, es quedés sol defensant la proposta d'un referèndum pactat amb l'Estat, i tant el govern espanyol com el principal partit de l'oposició, el Partit Popular, hi han tancat la porta.
Mire, el referèndum no cabe ni a la canadiense, ni a la escocesa, ni a la gallega.
Hi hagi el Partit Popular o hi hagi el PSOE, la resposta és la mateixa.
Senyor Aragonès, l'estem escoltant parlar més del referèndum, ara que és candidat, que no estos tres anys que ha estat com a president.
Un referèndum que pot marcar part de la campanya electoral i amb què la CUP ja aprofita per desmarcar-se d'Esquerra, dient que és una proposta que neix morta. Els comuns, per la seva banda, no entenen perquè el govern la fa pública en plena precampanya electoral.
D'altra banda, l'endemà de trobar una dona esquarterada en posta, nou crim a Catalunya. A Bellcaire d'Empordà han trobat un nen de 5 anys mort i la seva mare apunyalada amb ferides greus. La policia ha detingut el pare de la criatura, que seria, segons els Mossos, l'autor d'aquests fets.
Sí, des d'un inici s'havia treballat amb la hipòtesi que es tractés d'un nou cas de violència vicària. L'home d'uns 40 anys hauria atacat el nen mentre estava descansant al llit i després ha agredit a la mare, amb qui estava a punt de divorciar-se. Ella l'ha deixat ferida i ha pogut sortir de casa per avisar a uns veïns. A hores d'ara, la dona es troba ingressada a l'Hospital Trueta de Girona, però està estable dins de la gravetat. L'alcalde de Bellcaire ha assegurat que no constava cap denúncia i ha enviat aquest missatge als familiars.
Des de l'Ajuntament ja hem activat tota una sèrie de protocols per atendre la família, gent directa, amics, familiars, portes obertes per atendre'ls per assessorament de psicòlegs.
A mig matí, els Mossos d'Esquadra han detingut a l'home Albons, un municipi a tocar de Bellcaire de l'Empordà. Estava ensangonat i portava sobre l'arma amb què hauria matat el nen.
I atenció, perquè també a Tarragona s'ha trobat un altre cadàver amb signes també de violència a l'interior d'un pis que es troba a prop del mar, al carrer Verge del Carme, per ser concrets. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a les 4 de la matinada i a hores d'ara continuen investigant les causes d'aquesta mort. I anirem a Madrid, perquè Luis Rubiales ha quedat en llibertat després que la Guàrdia Civil li hagi dit que està imputat. L'expresident de la Federació Espanyola de Futbol s'ha negat a declarar davant dels agents de la Guàrdia Civil que l'han detingut a l'aeroport de Barajas després que hagi aterrat d'un vol procedent de la República Dominicana. Tot això està passant el mateix dia en què ha començat una nova campanya de la declaració de la renta. Tots els contribuents que estiguin obligats a fer-la poden obtenir ja el borrador des de la pàgina web de l'Agència Tributària i tenen temps per presentar la declaració fins al dia 1 de juliol.
Entre les novetats d'aquesta campanya hi ha l'increment de llindar per sota del qual no cal fer declaració, que passa dels 14.000 als 15.000 euros anuals.
Bueno, estaria exempt de pagar tributs a aquelles persones que guanyin menys de 15.000 euros o bé, si tenen un pagador, no superin els 22.000 euros i, a més, no tinguin altres fonts de renta.
També s'apliquen noves deduccions del 15% per la compra de vehicles elèctrics o per la instal·lació de punts de recàrrega. El Ministeri d'Hisenda preveu ingressar uns 19.000 milions d'euros, el 12% més que l'any passat.
I en els esports, avui el Barça ha tornat als entrenaments per preparar ja el duel contra el Paris Saint-Germain.
Sí, un partit que juga d'aquí a 7 dies i el Barça ja no ha de jugar cap més duel entremig. Per tant, els blaugranes tindran més dies que el Paris Saint-Germain per preparar aquest enfrontament de quarts de final de la Champions, ja que els francesos encara han de disputar dos partits abans de rebre la visita del Barça.
I en handbol, l'actual tècnic del primer equip del Barça, Carlos Ortega, serà puntualment l'entrenador de la selecció del Japó, ho farà en els Jocs Olímpics de París.
Així ho ha confirmat la Federació Nipona, que explica que Ortega té permís del Barça per entrenar el combinat japonès. Recordem que ara fa unes setmanes el tècnic va renovar el seu contracte amb el club blaugrana fins al juny de l'any 2026.
I perquè fa avui la informació cultural, aquest migdia s'han entregat els Premis Crítica Serra d'Or 2024. S'ha fet en una gala a l'edifici Endesa de Barcelona.
El llibre triomfador de Joan Jordi Miralles ha estat guardonada a la categoria de novel·la. La Llum Mirada de Vicenç Llorca ha rebut el Premi de Poesia i Fèlix Fanés amb la cinta vermella s'ha endut el Guardó d'Assaig. Són alguns dels premis més destacats d'aquesta 58a edició, que també ha premiat la trajectòria teatral de Nau Albert i de Marcel Borràs.
I en aquesta cerimònia d'entrega de premis, com dèiem, fet ara fa una estona, presidida per l'abat de Montserrat, el pare Manel Gasc, també ha comptat amb la presència de la presidenta del Parlament, Anna R., i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. Això és el més destacat d'aquest matí de dimecres. D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat abans, sabent quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les temperatures pugen, avui màximes de 19 a 24, o gairebé 25 graus, i aquestes temperatures han d'anar pujant cada dia una mica més respecte al dia anterior. Compte que els matins encara seran frescos o freds, però de dia les temperatures seran ja de molt avançada primavera per arribar al cap de setmana amb unes temperatures màximes per damunt dels 25 graus a bona part de Catalunya i en alguns punts màximes de 28-29 graus aproximadament. Aquesta tarda, què hem d'esperar de l'estat del cel? Doncs que hi hagi alguns núvols, sobretot aquests núvols estan creixent ja a hores d'ara a les comarques del Pirineu, però tret del Pirineu a la resta lluirà el sol, alguna nuvolada molt poc important. Atenció a aquestes nuvolades del Pirineu, perquè al llarg de la tarda i aquest vespre poden donar algun ruixat dispers al Pirineu Oriental, al de Girona i també al vessant nord del Pirineu, Vall d'Aran, nord del Pallars i del Principat d'Andorra, amb una cota de neu que estaria situada al voltant dels 2.200 metres. Demà lluirà el sol a tot Catalunya, una mica de fresca al matí, temperatures màximes més altes, sol a bona part de Catalunya i només la presència d'alguns núvols d'evolució a la tarda, però sense cap mena de precipitació.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:07. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i David García, la producció. Comencem.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
El govern treballa amb l'objectiu d'aprovar el nou pla de qualitat de l'aire a principis d'aquest mateix estiu. Encara que l'executiu de Pere Aragonès estigui en funcions, el Departament d'Acció Climàtica vol tirar el projecte endavant per reduir la contaminació de l'aire que afecta tot Catalunya.
I una de les prioritats és treure de la circulació els cotxes més contaminants. Els experts confirmen que el trànsit rodat és la principal font de contaminació de l'aire. Per això, aquest pla preveu 170 actuacions per ampliar les zones de baixes emissions a les 23 ciutats de més de 50.000 habitants. També ho hauran de fer les 67, que en tenen més de 20.000 quan superin algun nivell màxim de qualitat de l'aire. Però a la pràctica serà sempre, perquè gairebé cada dia vulneren algun d'aquests topalls. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha recordat que les restriccions del trànsit redueixen la contaminació de l'aire.
Allà on s'estan posant en pràctica els darrers anys les zones de baixes emissions, és a dir, allà on es restringeix la circulació dels vehicles amb més mesura, amb més grau, la contaminació disminueix i, per tant, la salut dels nostres ciutadans i ciutadanes es veu beneficiada. I, per tant, en aquest sentit, aprovem un pla ambiciós, és el primer pla que abarca tot el conjunt del país.
Per exemple, l'entrada en vigor de la zona de baixes emissions a Barcelona ha rebaixat un 30% la contaminació de l'aire en diferents barris de la capital catalana, o més d'un 20% a l'àrea del Vallès, que inclou ciutats com Terrassa, Sabadell, Montcada o Granollers.
El nou pla preveu unificar els criteris de totes les zones de baixes emissions per evitar que hi hagi grans diferències entre ciutats. Una de les més importants seran les noves restriccions als vehicles que tenen l'etiqueta groga. Les primeres entraran en vigor en poc més d'un any i mig.
Sí, a partir de l'1 de gener de 2026 estarà totalment prohibit que circulin els cotxes dièsel que tenen etiqueta groga. Dos anys després, a partir de l'1 de gener del 28, no podrà circular cap mena de cotxe amb etiqueta groga. David Mascort, titular d'Acció Climàtica, ha explicat que hi haurà excepcions en funció dels ingressos.
Sempre hi ha excepcions, per exemple, en funció de la renda. Les famílies que tenen les rendes més baixes estaran exempcionades, fins a dues vegades l'IPREM. Hi ha tota una sèrie d'excepcions per, com sempre diem, no deixar ningú enrere. Això no penalitza ningú, sinó que va sempre en favor de la salut dels ciutadans i, per tant, no podem deixar ningú enrere.
L'objectiu és evitar que els tribunals tombin aquest pla, com va passar en el seu moment amb la primera normativa de la zona de baixes emissions aprovada a Barcelona. Des del govern diuen que fins ara els plans es concentraven a rebaixar l'alta concentració de partícules o de diòxid de nitrogen i que tot quedava reduït a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Mascort defensa que amb aquest nou pla es treballa per reduir tots els elements que contaminen l'aire a tots els punts del país, amb l'objectiu de millorar la salut de tots els ciutadans.
D'altra banda, aprofitant aquesta presentació d'aquest pla de qualitat de l'àrea, el conseller Mascort també ha parlat de l'estat de la sequera. El titular d'Acció Climàtica ha reconegut que la pluja dels últims dies ha omplert tímidament els pantans, però recorda que l'aigua rebuda no és suficient per aixecar la fase d'emergència.
Mascort ha estat taxatiu, la fase d'emergència 1 es manté.
No tindria massa sentit aixecar l'emergència si d'aquí un mes hem de tornar-la a decretar. El que sí que és veritat és que ens dona més aire i que amb l'esforç que estem fent tots plegats, les dades del febrer ens diuen que hem reduït el consum un 9% a tota la regió metropolitana. Per tant, estem fent un esforç per allargar l'aigua que tenim i és veritat que aquesta aigua que estan rebent els nostres embassaments ens permet allargar el moment en el qual hauríem d'entrar en emergència 2.
Però també ha dit que si tot segueix igual, el més segur és que no es declari la fase d'emergència 2 aquest estiu. De moment, tampoc caldrà portar vaixells carregats d'aigua. El conseller Mascort ha deixat clar que per aixecar la fase d'emergència els pantans haurien de tenir el mateix nivell d'aigua que hi havia l'any passat, és a dir, un 27 o 28% de les reserves, 10 punts més dels que tenen avui.
Per cert, que parlant d'aquesta sequera, atenció si sou veïns de l'Espluga de Francolí, perquè l'Ajuntament us ha limitat el consum diari per habitant als 90 litres.
Sí, també s'ha prohibit l'ús d'aigua potable per a diverses activitats, com omplir més d'un 20% el volum de les piscines, així com el rec de jardins, zones verdes i horts, a excepció que sigui per la supervivència d'arbres i plantes, i amb una quantitat mínima d'aigua, utilitzant mètodes com ara el rec gota a gota o regadores. A la vegada, es faran talls diaris temporals en el subministrament, de manera preferent entre les 8 del vespre i les 10 del matí de l'endemà.
I encara una promesa, tot plegat, diverses organitzacions juvenils i entitats ecologistes han convocat una manifestació a Barcelona el proper 8 de juny, que coincideix amb la jornada de reflexió de les eleccions europees. Ho fan sota el lema Salut, Terra, Futur, i demanen acabar amb el monocultiu turístic i les desigualtats territorials.
Aquestes entitats convocants demanen que hi hagi un decreixement i una planificació de l'economia a casa nostra. La manifestació l'han convocat les entitats En Fòssil, Joventut pel Clima, Fridays for Future, Futuro Vegetal i Arran.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i 12 minuts, més coses. Doble crim aquest dimecres a Catalunya. D'una banda, a Bellcaire d'Empordà han trobat un nen de 5 anys mort i la seva mare apunyalada, i de l'altra, a Torredembarra, s'ha localitzat en un pis d'aquesta localitat un cadàver amb signes de violència. El pare del menor mort a Bellcaire ha estat detingut com a principal sospitós dels fets.
L'home, que té 40 anys, ha estat detingut al Bons, un municipi situat a pocs quilòmetres de Bellcaire d'Empordà. La policia l'ha trobat ensangonat i amb una arma. Segons les primeres informacions, l'home hauria atacat el nen al llit i després ha atacat la mare a ganivetades, que ha pogut sortir del pis malferida i ha avisat uns veïns. La dona continua a hores d'ara ingressada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, però es troba estable dins de la gravetat. La parella estava en tràmits de separació i hauria antecedents de violència masclista de l'any passat. Tot i això, l'alcalde de Bellcaire, Josep Molines, explica que no els consta cap avís a serveis socials.
No ens consta des de serveis socials que tinguessin cap notícia sobre aquesta família. Per tant, ens ha sobtat molt. Feia 4 o 5 anys, em consta, que estaven en aquesta casa.
Des del govern espanyol ja han condemnat aquest cas. La ministra de Sanitat, Mònica García, diu que cal seguir lluitant per erradicar la violència masclista i, en concret, la violència vicària.
Y una vez más, violencia machista, violencia vicaria, el horror, ¿no? Y yo creo que como sociedad tenemos que dar una respuesta inequívoca y, por supuesto, como gobierno, ¿no? Estos son casos que se siguen sucediendo, que siguen ocurriendo en nuestro país y que tienen un sustrato en el machismo y en la violencia. Y entonces creo que tenemos que ser absolutamente implacables con esto.
També una nova pilota de les xarxes socials. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge, ha expressat el seu dolor i la ràbia immensa per aquest nou cas de violència vicària. A més, el departament ha activat el suport psicològic a l'entorn de les víctimes i s'ha posat a disposició de l'Ajuntament per activar també tots els protocols necessaris.
I d'altra banda, com dèiem, a Torredembarra, la policia ha rebut l'avís cap a les 4 de la matinada que dues persones s'han presentat a la comissaria dient que havien trobat un cos dins d'un dels domicilis. tapa't amb una manta.
El domicili on ha aparegut aquest cos es troba a prop del mar, al carrer Verge del Carme, i segons els veïns estava ocupat per almenys dos homes. La policia afirma que hi ha indicis de criminalitat, però no han confirmat encara cap detenció. El jutjat d'instrucció número 9 del Vendrell, en funcions de guàrdia, s'ha fet càrrec d'aquesta investigació, que està hores ara sota secret d'actuacions.
I marxem ara cap al port de Tarragona, on, atenció, un grup de 69 viatgers bolivians estan retinguts dins d'un creuer perquè no tenen un visat vàlid per entrar a dins l'espai Schengen. Aquests passatgers, entre els quals hi ha famílies amb nens, viatgen al creuer MSC Harmonia, que havia sortit des del Brasil per fer una ruta pel Mediterrani.
El ministre d'Exteriors de Bolívia està treballant hores d'ara amb les autoritats espanyoles, el consulat i també l'empresa de creuers per atendre aquest cas. Tot i això, Bolívia exigeix a l'empresa creuerística una solució immediata perquè la seva obligació, diuen, era corroborar els documents d'ingrés i també de sortida a qualsevol destí. L'empresa es defensa assegurant que els passatgers semblava que tinguessin la documentació apropiada quan van embarcar al Brasil. A hores d'ara, el vaixell segueix al port mentre totes les parts intenten ja trobar una solució. El creuer havia de sortir ahir a les 4 de la tarda per continuar el seu viatge pel Mediterrani.
Canviem de qüestió, obrim informació política. La proposta del president de la Generalitat, Pere Aragonès, de fer un referèndum pactat amb l'Estat no té l'aval ni del govern espanyol, que hi va tancar la porta, ni tampoc del principal partit de l'oposició, el Partit Popular, que està totalment en contra de permetre que Catalunya pugui votar sobre la independència. Judit Casellas, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ahir el govern espanyol no va tardar en tirar per terra la proposta d'Aragonès de fer un referèndum pactat amb l'article 92 de la Constitució. Primer va ser la portaveu del govern, Pilar Alegría, i després el ministre de Presidència, Félix Bolaños. Avui, qui ha carregat amb força contra la proposta és el president del principal partit a l'oposició, Alberto Núñez Feijó, que diu que no hi ha vies legals possibles perquè Catalunya sigui independent.
Mire, el referéndum no cabe ni a la canadiense, ni a la escocesa, ni a la gallega.
Hi hagi el Partit Popular o hi hagi el PSOE, la resposta és la mateixa.
Senyor Aragonès, l'estem escoltant parlar més del referèndum ara que és candidat que no estos tres anys que ha estat com a president.
La proposta d'Aragonès vol marcar l'eix de la campanya de les eleccions de la Generalitat i aquí una gran incògnita és si el PP estarà disposat a investir el candidat del PSC, Salvador Illa, a qui totes les enquestes el situen com a guanyador. Sobre això, el líder del PP no ha concretat què faran i s'ha limitat a carregar contra Illa per haver concedit als independentistes els indults i l'amnistia.
Esquerra, però, vol situar el referèndum en el debat públic en plena precampanya per al 12 de maig i la CUP ja s'afanya a desmarcar-se'n. Els copaires consideren que fa 10 anys ja es va intentar aquesta via i no va ser exitosa, mentre que els comuns critiquen que Esquerra posi ara aquesta proposta sobre la taula.
La candidata del partit al 12M, Laia Estrada, ha recordat que fa 10 anys els llavors diputats del Parlament, Jordi Turull, Marta Rovira i Joan Herrera, ja van anar al Congrés a demanar un referèndum emparant-se en la Constitució i el govern espanyol s'hi va negar. Per això creu que l'única via possible és la via unilateral, ho ha dit a Televisió Espanyola.
Només amb un marc de ruptura, de desobediència institucional acompanyada d'una gran mobilització popular, forçarem algun tipus de mediació internacional que faci que l'Estat espanyol s'avingui a reconèixer-nos el nostre dret a l'autodeterminació. Si no, ja hem vist que, malgrat hi hagin uns o uns altres, malgrat hi hagi el Partit Popular o hi hagi el PSOE, la resposta és la mateixa.
Mentre que la líder dels comuns, Jéssica Albiach, se sorprèn que Aragonès faci ara pública la seva proposta de referèndum quan ha tingut 3 anys per fer-ho.
Nosaltres el que estem veient és que el senyor Aragonès està més actiu com a candidat que durant aquests 3 anys com a president i, de fet, també l'estem escoltant parlar més del referèndum ara que és candidat que no aquests 3 anys que ha estat com a president des del govern de la Generalitat.
Els comuns creuen que la prioritat ha de ser culminar amb el procés de desjudicialització a Catalunya amb l'aprovació definitiva de la llei d'amnistia.
Gràcies, Judit. Més coses mirem ara a Madrid, on fa poc més de 30 minuts que Luis Rubiales ha quedat en llibertat. L'expresident de la Federació Espanyola de Futbol s'ha negat a declarar i ara espera la situació de la jutgessa que investiga el seu cas. Aquest matí la Guàrdia Civil ha detingut a Rubiales després d'aterrar a l'aeroport de Barajas quan ha arribat en un vol precedent de la República Dominicana.
Segons recull el periòdico, la jutgessa que investiga el cas Supercopa Delia Rodrigo, de moment no ha demanat cap mesura cautelar contra Rubiales. La magistrada acusa l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol de corrupció als negocis, administració deslleial, blanqueig de capitals i també pertinença a organització criminal per una sèrie de contractacions irregulars que haurien perjudicat la màxima institució del futbol espanyol. Rubiales s'ha negat a declarar davant d'agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. La policia l'estava esperant a la pista d'aterratge i, de fet, alguns agents fins i tot han pujat a l'avió. Després s'han endut l'expresident de la Federació, en una furgoneta negra. La Guàrdia Civil va escorpollar aquest dilluns al domicili de Rubiales, a la República Dominicana, i li van prendre el mòbil i també la tauleta. L'expresident del futbol espanyol tenia previst tornar dissabte que ve, però finalment ha decidit avançar la seva tornada a Espanya.
Estel migdia.
Des d'avui, tots els contribuents espanyols ja poden presentar la declaració de la renda. Hi haurà temps per fer-ho fins al dia 1 de juliol. La declaració d'aquest any l'han de fer els treballadors que guanyen mitjançant un sol pagador més de 22.000 euros a l'any. Enguany Hisenda preveu ingressar 18.900 milions d'euros, el que suposa un increment del 12% en comparació amb la recaptació de l'any passat.
A partir d'avui es pot demanar l'esborrany per fer la declaració a través d'internet, però fins d'aquí un mes, fins al dia concretament 7 de maig, no es podran començar a fer les declaracions per telèfon. I uns dies més tard, el 3 de juny, s'obrirà el termini per poder anar a les oficines de l'Agència Tributària per fer la declaració presencial. Es calcula que un 60% de les declaracions sortiran a tornar, de manera que reembolsaran uns 11.650 milions als contribuents.
Cal tenir en compte que aquest any puja també el mínim d'ingressos obligatori per fer la declaració a 15.000 euros anuals pels assalariats que tinguin dos o més pagadors, sempre i quan el segon o la resta de pagament superin els 1.500 euros.
I també hi ha novetats en els autònoms, perquè ara tots estan obligats a declarar independentment del que hagin facturat al cap de l'any. En donava més detalls avui a Ràdio Estel Josep Maria Paños, president de l'Associació Catalana d'Assessors Fiscals.
Com que tu fas un pagament provisional i després la Seguretat Social te regularitzarà en funció del que tu has declarat a la renta, és per això que tota aquesta gent, sigui quin sigui el rendiment, està obligat a presentar la declaració de renta. Perquè inclús l'autònom que no tingui cap mena de rendiment tindrà que fer un pagament mínim d'autònoms.
Pel que fa a les deduccions, hi ha un canvi significatiu per a les mares amb fills de menys de 3 anys. Aquest col·lectiu ara es pot deduir 1.200 euros anuals o 100 al mes, estiguin en actiu, a l'atur, o les autònomes que hagin també cobrat la prestació. Fins ara era només per a aquelles dones que treballaven. A més, les parelles de progenitors homes amb fills adoptats o els pares, en cas de mort de la mare, també podran accedir.
D'altra banda, recordem que els contribuents tenen també l'opció, si ho volen, de marcar una casella per enviar part dels seus impostos a l'Església, una recaptació que arriba directament a la Conferència Episcopal Espanyola, que és qui després s'encarrega de repartir-la per tot el territori espanyol amb mecanismes de solidaritat perquè arribi a les zones d'Espanya amb menys recursos.
Sí, en marcar la casella de l'Església es destina el 0,7% de la quota íntegra de la declaració. El 2023, més de 8,7 milions de persones van marcar la casella de l'Església, sumant 358 milions d'euros que han permès ajudar més de 4 milions de persones.
D'altra banda, però també pel que fa als diners, l'Organització de Consumidors, l'OCU, denuncia que els preus de productes d'alimentació i de drogueria al supermercat mercats espanyols han pujat de mitjana un 38% en només 3 anys. Així ho revelen en un estudi que han fet amb més d'un centenar de productes de gran consum en 7 grans cadenes de supermercats d'Espanya i que recull més de 55.000 preus.
Entre els supermercats examinats, Carrefour i Alcampo destaquen com les cadenes que més s'han encarit. Pel que fa als aliments, les pujades de preus s'han evidenciat, sobretot a l'oli d'oliva suau, el sucre blanc, el suc de taronja, els ous i també l'arròs. I també s'han vist increments significatius en el iogurt natural, les pastanagues, els macarrons o les barres de gelat. Les menors pujades s'han registrat entre les fruites i verdures, tot i que de mitjana han incrementat en un 20%. Davant d'aquests augments, l'entitat que defensa els drets dels consumidors ha exigit que la rebaixa de l'IVA es mantingui més enllà del mes de juny i que s'ampliï també la carn i peix.
I marxem ara cap a la ciutat de Barcelona perquè l'Ajuntament ha donat permís al Barça per allargar les obres de remodelació del Camp Nou fins a la mitjanit i també dona permís per treballar els dissabtes. Això sí, entre les 8 del vespre i les 12 de la nit només podran fer treballs interiors que no requereixin d'ús de maquinària que pugui causar molèsties de soroll als veïns.
Tampoc no es podrà fer servir llums que puguin molestar els habitatges propers a l'estadi. Els dissabtes es podrà treballar des de les 10 del matí i cada mes es farà una reunió entre districtes, veïns i Barça per avaluar aquestes noves mesures. I d'altra banda, el Barça també s'ha compromès a lliurar cada mes un informe on s'exposin els mesuraments del nombre de partícules en suspensió a l'aire.
I pel que fa a la mobilitat, l'àrea metropolitana de Barcelona començarà a substituir a partir de la setmana que ve els títols socials de transport públics, això són la targeta rosa i el passi d'acompanyants. Ho farà amb un nou títol per la T Metropolitana. Es tracta d'una nova targeta sense contacte que funciona de la mateixa manera que la T Mobilitat i que els usuaris rebran a casa en els pròxims mesos sense haver-la de demanar.
Una targeta que durà incorporat el mateix títol social que els usuaris tenien concedit i podran fer-la servir així que la rebin, perquè ja estarà activada. Al llarg dels pròxims mesos, l'AMB pretén desplegar de manera progressiva aquest sistema i que estigui també disponible per la targeta rosa reduïda. Durant uns mesos conviuran els sistemes antic i el nou.
I un últim punt d'informació internacional abans dels esports. Almenys 9 persones han mort i més de 700 han quedat ferides en el terratrèmol que ha saquejat aquest dimecres l'illa de Taiwan. Es passat a les 8 del matí hora local.
El sisme de magnitud 7,4 a l'escala de Richter ha tingut l'epicentre a 25 quilòmetres de Hualien, una regió molt turística, 138 quilòmetres de la capital, Taipei. El sisme el més potent dels darrers 25 anys ha provocat també durant unes hores una alerta de tsunami fins al Japó i també les Filipines. Després del terratrèmol s'han sentit una cinquantena de rèpliques, això sí, de menys intensitat. Diversos edificis s'han esfondrat i un centenar han quedat malmesos. Alguns han quedat completament inclinats i a hores d'ara estan a punt de caure.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
En els esports, després de dos dies de festa, avui el primer equip del Barça ha tornat als entrenaments per preparar el partit contra el PSG de dimecres. Que bé, l'equip s'ha entrenat avui també amb els jugadors del filial, com per exemple Marc Casado, Mbaké, Pau Prim i Olmedo.
Els lesionats Valde i Gavi estan descartats per enfrontar-se al PSG i falta veure també l'evolució de Frenkie de Jong i Pedri, que estan apretant en aquesta recuperació per poder jugar a París. El Barça té més dies que el PSG per preparar aquest duel, ja que els blaugranes no tenen partit de Lliga aquest cap de setmana i els francesos encara han de jugar dos partits més abans d'enfrontar-se al Barça. Avui disputa les semifinals de la Copa Francesa i al cap de setmana tenen partit de Lliga. L'entrenador del París, l'ex-blaugrana Luis Enrique, no plora malgrat el calendari favorable del Barça.
Yo estoy convencido que como me toca jugar tres partidos, lo mejor es jugar tres partidos. Si me tocara 10 días, diría 10 días. Lo mejor son 10 días para prepararlo. Pero porque es mi manera de preparar las circunstancias de lo que no puedo controlar.
Igual que el Barça, també es troba en una situació favorable al Real Madrid. Els blancs tenen 10 dies sense partits abans de jugar a l'eliminatòria europea contra el Manchester City de Pep Guardiola. En canvi, els anglesos han de jugar avui i dissabte, dues jornades més de la Premier League.
I a la Lliga de Primera Divisió Espanyola, el Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola ha sancionat el Getafe amb la clausura parcial del seu estadi, el Coliseum, durant 3 partits i una multa també de 27.000 euros.
Tot plegat arran dels crits racistes que van proferir alguns sectors de l'afició contra Marcos Acuña i Quique Sánchez Flores, jugador i tècnic del Sevilla. El Getafe ha de comunicar ara quines són les grades que ocupaven aquests aficionats, perquè seran les que s'hauran de tancar.
I en futbol femení, la selecció espanyola disputa aquest divendres un dels 2 partits classificatoris ja per a l'Eurocopa del 2025. Ho farà contra Bèlgica.
Un duel on seran baixa les jugadores blaugranes Aitana Bonmatí i Catacoll per molèsties físiques. Aquest dimarts ha comparegut en roda de premsa Laia Alexandri, l'actual jugadora del Manchester City, que ha deixat clar quin és l'objectiu del combinat espanyol després de guanyar el Mundial i la Nations League.
Hemos ido consiguiendo títulos y creo que ahora es donde está el camino difícil, que es ganar, seguir ganando y seguir ganando. Ahí está la exigencia de todos y cada uno de los que estamos aquí. Por lo tanto, es un camino bonito, es un camino que va a ser exigente, pero siempre con la máxima responsabilidad.
A Espanya també s'haurà d'enfrontar, a més de Bèlgica, la República Txeca en el seu camí a l'Eurocopa 2025.
I acabarem parlant d'handbol, perquè l'actual tècnic del primer equip del Barça, Carlos Ortega, serà puntualment entrenador de la selecció del Japó per als Jocs Olímpics de París.
Així ho ha confirmat la Federació Nipona, que explica que Ortega té permís del Barça per entrenar el combinat japonès. Recordem que ara fa unes setmanes el tècnic va renovar el seu contracte amb el club blaugrana fins al juny de l'any 2026. Anteriorment ja havia entrenat la selecció d'handbol del Japó, amb qui va guanyar un bronze al Campionat d'Àsia el 2016.
Estel Migdia.
Obrim informació cultural avui parlant dels Premis Crítica Serra d'Or d'aquest 2024, que s'han entregat ja aquest migdia a Barcelona. El premi a la millor novel·la ha estat per Triomfador, editada per Males Herbes i escrita per Joan Jordi Miralles. Lola Badia ha rebut també el Premi de Traducció per l'obra La mort del rei Artús.
En l'apartat d'Arts Escèniques, el muntatge Tot el que passarà a partir d'ara, dirigit per Glòria Balanyà, s'ha endut el Premi a l'Espectacle de Teatre 2024 i també s'ha reconegut la trajectòria teatral per Anna Olvet i Marcel Borràs. En el seu discurs a l'entrega de premis, l'abat de Montserrat, el pare Manel Gas, que ha fet referència a 3 virtuts monàstiques que afavoreixen la creativitat cultural, l'amor a les lletres, la paciència o perseverança i també l'estabilitat.
I a música, primers artistes confirmats ja al Festival B, que es farà al setembre al Parc del Fòrum de Barcelona. Saps que tu i jo no som com ahir. Maria Heina, a qui escoltem de fons, però també Senra i Cruz Cafuné participaran en aquest festival.
Un festival que se celebrarà la desena edició el cap de setmana del 27 i 28 de setembre a la capital catalana, on també actuaran Jimena Amarillo, Rodrigo Cuevas, El Mató, un policia motoritzado, i Cupido, entre d'altres. Demà dijous, a les 12 del migdia, es posen a la venda els primers abonaments.
I acabarem avui el Festival Nits de Barcelona, que avui ha confirmat l'actuació del cantant porto-riqueny Luis Fonsi. L'autor d'èxits com Yo no me doy por vencido, la popular Despacito, oferirà un concert el pròxim 25 de juliol. Entre d'altres qüestions, celebra 25 anys de carrera, per tant, concert a Barcelona el 25 de juliol. Les entrades ja estan a la venda per a aquest concert. Amb això acabem, tornarem demà quan siguin les dues del migdia aquí a Ràdio Estel. Us deixem amb la fabricació pròpia, com cada tarda i fins les 6. Que vagi bé.